espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía, aquí en Mallorca, hoy, viernes 9 de septiembre de 2022. Este fin de semana, un grupo de 40 personas vinculadas al Arzobispado de Barcelona vienen a Mallorca a visitar la tumba del bispo Toni Bedell. Hablaremos con uno de ellos, el delegado de Juventud de la Archidiócesis, para recordar la huella que dejó allí Toni y la estima a él que les trae este fin de semana a Mallorca. Y dentro de unos días tiene lugar la clausura del año dedicado al centenario de la muerte de Mosén Miquel Coste Llobera. Recordaremos esta importante figura de nuestra Iglesia y nuestras letras, a la vez que invitaremos a los actos de clausura organizados por el Oratorio de Palma y el Bisbat de Mallorca. José Ponce al control técnico, moltes gracias. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Recuerda, este programa está en Facebook, allí somos el Mirai de la Iglesia. Bienvenidos. Pues cuando son la 1:36, como decíamos, está esta expedición de 40 personas venidas de Barcelona para visitar la tumba de Monseñor Antoni Bedell. Capitaneando este grupo está Mosén Carlos Bosch, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
A vosotros, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ya con ganas de este fin de semana. Ya estamos algunos ya partiendo para allá. Otros saldrán a última hora de la tarde, pero todos con ganas de visitar a nuestro amigo Toni.
¿Cómo ha surgido esta iniciativa de venir a Mallorca a visitar su tumba?
Pues con el bispo Toni iniciamos junto al arzobispado un grupo de jóvenes adultos que ya están en los primeros años de su vida profesional para ahondar en la doctrina social de la Iglesia, y fue muy, muy impulsado por el obispo y a todos nos ha tocado mucho, muy de cerca, su vida, y luego también pues su fallecimiento también nos ha conmovido mucho a todos. Y teníamos ganas de ir a visitarle, de poderle dar las gracias, poderle pedir pues cada uno lo que quisiéramos pedirle, ¿no? Y al final decidimos organizar este fin de semana esta peregrinación a la tumba de este amigo nuestro.
Recordemos que Antoni Bedell, natural de Lluc Mayor, falleció el pasado 12 de febrero, dentro de este mismo año, todavía en el 2022, ahora en febrero hará un año. Fue ordenado obispo auxiliar de Barcelona el 9 de septiembre de 2017 por Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y por tanto estuvo esto 5 años y unos meses siendo obispo auxiliar de Barcelona. ¿Qué huella dejó allí, Carlos?
Pues la verdad es que a todos creo que nos ha dado como una referencia. Todos los jóvenes hemos podido ver en el obispo Toni, por su simpatía, su alegría, su entusiasmo, su entrega, pues hemos podido ver el rostro de alguien que queremos imitar, ¿no? Y veíamos en el obispo Toni también una relación como muy estrecha con el Señor, una relación muy, muy íntima, y también una relación muy estrecha con los feligreses y con los jóvenes en particular. Y yo diría que la huella que ha dejado el obispo en Barcelona es una referencia. Bueno, ya hemos podido ver a alguien que cerca del Señor, a quien nosotros también queremos imitar y seguir sus huellas.
Venís un grupo de 40, llama la atención, ¿no? un grupo grande. ¿Sois todos de ese mismo grupo que has mencionado, de doctrina de la Iglesia? ¿Os conocéis todos? ¿Os aúna algún otro motivo en este viaje?
Sí, somos todos un grupo, o sea, quizás no todos somos explícitamente de este grupo, que nos hemos reunido mensualmente, pero sí al famoso grupo de jóvenes de Barcelona, que nos vinculamos con el arzobispado. No nos conocemos todos, de momento, esta peregrinación nos ayudará también a conocernos, y siempre habrá alguien que habrá invitado a algún amigo, alguien que venga por primera vez, etcétera. Pero sí que lo que nos une en común es nuestra fe, lo que nos une en común también es la edad en la que nos encontramos y el cariño por el obispo Toni.
Pues desearos que tengáis muy buen viaje a Mallorca. Ya veréis que el santuario de Gracia, en proceso de restauración actualmente, pero es un lugar soñado donde él quiso estar enterrado, y bueno, que desde el cielo nos siga ayudando mucho a todos.
Eso es, pues muchísimas gracias, y qué alegría, la verdad, que tenemos de poder ir a visitarle. Estamos todos muy, como diría, muy entusiasmados. Y además que los jóvenes de Mallorca también nos acogen con los brazos abiertos y muy...
Claro, ya estamos en Marc Capó, ¿no? Nuestro delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional.
Exacto, Marc Capó, ahí está moviendo los hilos. Uh-huh. Y con muchas ganas de encontrarnos los jóvenes de Mallorca con los jóvenes de Barcelona.
Pues seréis muy bienvenidos, Mosán Carlos Bosch, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Barcelona, capitaneando a estas 40 personas que vienen este fin de semana a visitar la tumba de Monseñor Antoni Guivadell. Gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, buenas tardes.
Y como decíamos, en unos días tiene lugar la clausura del año dedicado al centenario de la muerte de Mossèn Miquel Costa y Llobera, importantísima figura de nuestra historia y de nuestra iglesia. Está con nosotros uno de los principales organizadores de estas jornadas de clausura de este año de centenario, que es Mossèn Llorenç Fernández, miembro de la Congregación del Oratorio de San Felip Neri y rector de la parroquia de San Pau en Palma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Llorenç, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Recordam a una figura importantíssima, la de Miquel Costa i Llobera. Antes de res, és coneguda per tots, però pot ser qualque persona, qualque oient està ara un poc despistat. Qui va ser, grosso modo, Miquel Costa i Llobera?
Miquel Costa i Llobera, un pollensí important i un mallorquí de cor. És a dir, ja de jovenet va venir per la nostra casa. I de Pollença se trasladaren a Palma. Ell ja va anar a estudiar després a Barcelona de Bogà, però això no el va convèncer, i després ja guiar per la direcció espiritual del nostre pare Rosselló, fundador dels missioners del Sagrat Cor de Lluc, i que va estar 25 anys entre nosaltres, va descobrir la vocació sacerdotal, i se'n va anar, després de tenir ja estudis completats, se'n va anar a estudiar a Roma Teologia, i en poc temps se passa ordenat. I a més de poeta, d'estimar la illa, va ser un home que va fer inclús com un foguer d'amistats amb el Quadrado, amb el Fortes, Tomàs Fortes, amb el Codé, amb Pedro Cántara Penya, amb Maria Antònia Salvà, que junts s'ajuntaren a Sant Felip, no només amb una inquietud cultural que la tenien, i poètic i literari, sinó espiritual i religiós en aquest moment. Crec que ell, a més, reconegut de vegades molt més a de fora com a dintre nostre, malgrat el nostre poeta, Costa i Llobera, Montcor, estima un arbre, molt fa sentir molt propers a ells, fa que aquest divendres pròxim, dia 16, tinguem una jornada distint ponent d'estudi d'aquest personatge que ens convidarà a cuidar, com no, tota la natura nostra d'aquí de Mallorca, de vegades malmenada, i no tan sols, sinó de més interior, per comprendre una humanitat que necessita respirar esperança.
Uh-huh. Els actes de cloenda d'aquest any de centenari de la seva mort seran dijous 15, divendres 16 i dissabte 7.
Exacte. Dijous a la Seu, el senyor Birba a les 7 del vespre o de l'hora baixa saludarà i donarà la benvinguda institucional, i després allà a la Seu a les 7 i quart hi haurà una conferència d'en Vincenzo Criscuolo, franciscà i relator general de la Congregació dels Descaures del Sant, que farà la conferència inaugural. Després, el dia de la jornada d'estudi, dia 16, de 9 a 9, la farem a Sant Felip, aquí és la nostra congregació. Uh-huh. Aquest dia la dedicarem totalment a distintes ponències des de matí i d'hora baixa. Començarà el nostre pare propòsit, Antoni Quinelles, donarà la benvinguda i obrirà els distints ponents, don Josep Amengual, del Sagrat Cos, que començarà l'itinerari espiritual de Miquel Costa. Hi haurà distints ponents de matí, descansarem i dinarem junts aquells que feien feina, i per continuar a l'hora baixa a les 4:30 fins a les 7:30, que hi haurà conferència de cloenda, que la faran a Sacha Evelyn, que té d'àrtica de literatura comparada de la Universitat de Chicago. Ella acabarà amb Miquel Costa i Llobera, poeta des d'una perspectiva internacional comparada.
Precisament allà a l'oratori va fer en Miquel Costa i Llobera, va celebrar la seva primera missa.
En Costa i Llobera, a més de ser de la casa pràcticament, ell era diocesà, però vivia just en el carrer Moliner número 9, veïnat en Pere Alcántara Penya, també amic de la casa, i de Miquel Ferrer, poeta i amic de la casa, ell, de tots 14 anys, ja se va trencar amb el pare Rosselló. I just arribar de Roma, ordenat a Sant Joan de Letrà, i primera missa dita a Loreto, en el monestir de Loreto, del barco, de la riba, que deien nosaltres, que anàvem a veure arribar al barco, els seus familiars se va dirigir cap a la nostra comunitat, i a la capella del Dolors, allà va celebrar la primera missa a Mallorca, de la qual conservam la casulla que ell va triar, perquè no només va dir la primera missa, em va dir moltes, venia amb freqüència. Clar. Ell va triar una casulla verda per celebrar aquí, i també em varen fer una inscripció en el calç aquest, pues, aquí celebrava l'Eucaristia. No només l'Eucaristia, sinó també el seu Via Crucis. Uh-huh. El seu Via Crucis el va proclamar amb freqüència de viva veu, estem d'acord amb la nostra comunitat, la nostra congregació. Aquest... va ser una mica la casa.
Aquesta clausura, aquests actes, la setmana que ve, estan vinculats d'alguna manera en la Universitat de les Illes Balears?
Sí, perquè tenim un conveni firmat en la universitat per tal de donar visibilitat en els fons cultural i civístic que tenim, tant musical com de poesia, literatura, de llibres i de sermonari, del segle, especialment del segle XIX, han firmat un conveni per tal que la cultura no quedi dins l'arxiu, sinó que se pugui veure, digitalitzar, i que puguin accedir tots aquells que tenen interès en fer un estudi o de coses que de vegades per no ser visibles perquè no hi són.
Molt bé, la causa de canonització d'en Miquel Costa i Llobera no sé com se troba.
Bueno, hi haurà en Biel Ramis, dia 17, a Pollença, donarà a les 12:30 la conferència de la causa de canonització del Servei de Déu, Miquel Costa i Llobera, que jo crec que està prou en marxa.
Et servent de Déu, li queda la beatificació i en un futur la canonització. Sí.
Exacte, aquí faran don Gabriel Ramis, que dos les causes de canonització, farà aquesta ponència de 12:30 a l'Església Parroquial de Pollença, dia 17.
Molt bé, doncs quedant tots convidats.
Vos esperam. Crec que passarem un dia guapo, el dia exponents tant en Josep Amengual, Ramon García, en Pere Fullana, que és el valor del nostre, és el nostre director, diríem, de programes en l'universitat, en Joan Mates, en Pere Sales i en Margalida Cano, i sobre baix en Joan Mano, en Margalida Tomàs, en Pere Sales, en Margalida Cano, en Sacha Evelyn, crec que molt faran passar distints moments d'enyorar posar pau dins el nostre cor. Vos esperant dia 16, divendres, a partir de les 9:30, aquí trobareu la publicitat o la propaganda de les ponències que podeu passar a recollir per venir a l'hora que més vos interessi. L'entrada serà el portal del convent, el número 1 de Sant Felip Neri. Vos esperam.
Molt bé, així queden tots convidats. Mossèn Llorenç Fernández, membre de la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri i rector de la parròquia de Sant Pau a Palma. Moltíssimes gràcies i que sigui un èxit.
Sí, un agraïment gros, tant en exponent com a tots aquells que han fet possible que aquesta jornada i aquesta exposició sigui assequible a tothom. Un agraïment fort.
De part seva.
Bon dia.
Una abraçada, bon dia.
Vinga, bon dia.
Se han hecho la 1:49, nos vamos a acercar ahora al ISUCIR, al Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Mallorca, para conocer su oferta formativa antes del comienzo de curso, que es inminente, y ahora que estamos en el periodo de inscripción, de matriculación. Hablamos enseguida con su director. Antes te recordamos que estos días nos invitan a YUC.
Desde YUC te convidamos a unes hores, un dia, un temps, per gaudir de la pau del santuari. T'esperam a les festes de la Diada de la Mare de Déu de Lluc. Ens anirà bé trobar-nos per fer experiència de pau i de serenor, de festa i de bany, de comunió i de pregària, de vida i d'amor. Vine, no ho dubtis, la Mare t'espera.
Thank you.
Pues xerram en Joan Andreu Alsina, que és director de l'ISUCIR i professor d'algunes de les assignatures que s'imparteixen. Molt bones tardes, Joan Andreu.
Bones tardes.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Començant el curs, mos encanta apropar-nos en aquesta institució. I antes de res, per qui no la coneix, quina és l'oferta formativa de l'ISUCIR?
Bé, l'oferta formativa de l'ISUCIR està dirigida bàsicament a les laics que vulguin aprofundir en el coneixement de lo que és tota la cultura cristiana. Laics per una banda, religiosos, i també els candidats en el diaconat mos arriben i també fan la seva preparació acadèmica a les nostres institucions.
Per quins motius pot ser interessant dedicar un temps i un esforç a aquesta formació, Joan Andreu?
El motiu fonamental, des del meu punt de vista, és complementar l'espiritualitat personal que tu puguis tenir. Evidentment, nosaltres ens dirigim especialment a persones que tenen una orientació religiosa i espiritual cristiana, però, com no pot ser d'altra manera, estem oberts a qualsevol tipus d'espiritualitat. Aleshores, el nostre objectiu és oferir una formació integral de la persona, que vagi orientada en el descobriment, no?, de l'especial dignitat humana que tots tenim, i des d'aquí ho feim, com has de sentir, com un bon accent, diríem, vehiculat per la persona de Jesús, però que certament és una proposta i és una oferta universal, no?, que orientada, com ha dit abans, en el desenvolupament, creixement i la realització, diríem, humana de les persones.
I aplicacions pràctiques que puguin tenir els estudis?
Aplicacions pràctiques n'hi ha diverses. La més òbvia és que la titulació que nosaltres oferim serveix per donar classes de religió, tant a secundària, primària, etc. No? Això per una banda. Per altra banda, ja més internament, dins el que és la nostra diòcesi de Mallorca, és una bona formació pràctica per catequistes o agent de pastoral que vulguin, no ho sé, que vulguin oferir part del seu temps i de la seva experiència a distints programes. I després la tercera aplicació pràctica, que també ho és aquesta, com he dit abans, aquesta formació, diríem, personal, no? I tenir una capacitat de crítica sobre les creences que un té i, diríem, especialment sobre aquesta dimensió de desenvolupament i maduració humana que tots, de la qual tots estan cridats.
Uh-huh. I quins són els requisits per fer aquests estudis? Què fa falta tenir?
És a dir, els requisits, hem de distingir un parell de possibilitats. Això també és important que quedi clar. Nosaltres intentem, en la nostra oferta, que sigui molt flexible. I, per tant, podríem distingir tres perfils bàsics. Tal vegada n'hi ha més, però aquests tres que comentaré són els més evidents. En primer lloc, tindríem aquelles persones que volen una titulació oficial, tant eclesiàstica com civil. Aquestes persones, aleshores, necessiten com a mínim tenir l'accés a la universitat. Uh-huh. I se poden matricular, diríem, dels crèdits amb aquesta finalitat. Però després tenim dues modalitats més, i aquests serien els alumnes ordinaris. Però després tenim dues modalitats més, els alumnes que dèiem extraordinaris, que no tenen una intenció de titulació acadèmica i, per tant, simplement és un compromís d'adhesió un poc a l'ideari, a l'organització de l'ISUCIR, i, diríem, poden perfectament participar de tota l'oferta educativa que tenim, però sense tenir aquest condicionament, aquesta, entre cometes, podríem dir, pressió d'haver-se d'examinar acadèmicament, etc. Uh-huh. Tenen dret examen, però és un examen que no computa i, per tant, en definitiva, és una decisió, diríem, pròpia de salut. Això serien, diríem, els extraordinaris. I, en tercer lloc, tindríem el que anomenem els oients, els alumnes oients, que, com el seu nom indica, simplement són persones
que se poden atracar a Sisucir i en definitiva pues, participar de manera també activa, certament, si volen, no? Però en definitiva no es comprometen per part seva ni d'una escolaritat ni de presentar els treballs que el professor pugui diríem, demanar, etc. Això un poc seria la qüestió. I per tant, fixeu-vos que amb aquest triple perfil, clar, aconseguim en primer lloc una personalització molt, molt clara en quant a els possibles perfils de gent interessada, des de gent, diríem, des de alumnes joves, no?, que vulguin tenir aquesta pretensió de tenir una titulació, per exemple, per fer classes de religió, diríem, hi ha perfils, a lo millor, més madurs, gent que, per lo que sigui, pues, simplement vol complementar-se la formació, i per tant, això significa que això és important, que no cal matricular-se a tot el bloc que s'ofereix, diríem, anualment.
Clar.
Una persona pot, en definitiva, pues, ja, mira, ja faré una assignatura, molt bé, doncs fem una assignatura perquè m'interessa i vull estar en contacte, entro amb una comunitat d'estudiants, diríem, amb unes certes inquietuds comunes, etc. I això és fonamental, i per tant no hi ha límit d'edat. Diríem, home, en principi hem de tenir com a mínim de 8 anys, això sí, diríem, la persona que s'incorpora, però fins als 200 no hi ha problema.
Molt bé. Quines garanties de qualitat i d'experiència pot donar l'ISUCIR, Joan Andreu?
Les garanties de qualitat, bàsicament, les centram en un dels punts forts de l'ISUCIR, que són el conjunt de professors que ens dedicam a impartir l'ensenyament. Heu de pensar que de tots els professors que estan impartint classe són o doctors o llicenciats en teologia, alguns només en filosofia, etc., però la majoria tenim una formació relativament, diríem, sòlida, i algun d'ells, sense dubte, diríem, una formació, diríem, d'excel·lència. I, per tant, a través d'aquesta experiència docent i d'aquest capital humà, diríem, que conforma el grup de professors, això és el que mos garanteix més la qualitat. Després heu de pensar que també tenim els controls de la Facultat de Teologia de Barcelona, en la qual, diríem, el centre està escrit, i per tant allà mos demanen tota una sèrie d'estàndards que han de complir, i després tot això finalment que està supervisat per Roma, que en definitiva és la que autoritza que aquests estudis se puguin dur a terme.
Molt bé. I quins són els terminis d'inscripció? Fins quan se poden inscriure?
Bé, sí, el termini d'inscripció és bàsicament dins el mes de setembre. Tot el mes de setembre, qualsevol persona que estigui interessada, pues, simplement s'ha de posar en contacte amb la secretaria de Sisucir, i allà en diríem l'informaran. De tota manera, també ara ja, a poc a poc, hem introduït, diríem, la matriculació per internet, per tant, hi ha un enllaç a partir del qual, diríem, se pot fer tot des de casa. Però si qualcú, per lo que sigui, té dificultats en informàtica o simplement vol una informació un poc més concreta, perquè encara no és la primera vegada, etc., perfectament se pot dirigir, diríem, a la secretaria, i allà la secretària la tindrà en tota amabilitat i en tota professionalitat.
Molt bé, pues des d'aquí la nostra recomanació per cursar aquests estudis, que efectivament poden ajudar a créixer i a tenir una formació molt més completa i integral, i bé, que vagi molt bé el curs,
Gràcies.
Que pugueu disfrutar del coneixement i que siguin molts els estudiants que s'apuntin enguany. Joan Andreu Alsina, director de l'ISUCIR i un dels seus professors. Gràcies.
Molt bé.
Pues hasta aquí esta edición del Mirall de la Iglesia de este viernes 9 de septiembre de 2022. José Ponce ha estado al control técnico. Gracias, un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.